A Catalunya Ràdio, Permafrost.
Aquesta nit volem trencar el gel amb l'astrònom i divulgador Jonathan Català, perquè avançant-nos a la secció final del programa, penseu potser que esteu suant molt, que teniu molta calor, i que aquesta nit la calor podria ser molt pitjor. Per exemple, podríem estar dins del nucli del Sol i estar a una temperatura, Dani, bastant insuportable relació a la nostra, no?
Tipus què? 200? 300?
No sé, Jonathan Català, de quants graus estaríem parlant?
Una mica més, eh? Sí. Una mica
no
més, em temo. Uns 15 milions de graus estaríem.
15 milions de graus?
15 milions de graus al centre del Sol.
Ostres, és inconcebible. A mi em costa molt pensar en 15 milions de graus. No sóc capaç.
Doncs en Jonathan Català, que és qui ens acompanya, sí, és habitual de Catalunya Ràdio. Aquest estiu, ens de fet, ens acompanya els matins i és, ja ho sabeu, màster en astronomia, també en astrofísiques, llicenciat en ciència química i quàntica, autor de l'assaig Retrats d'un univers sorprenent, també de la novel·la juvenil Projecte Galileu, i ara, a més, fa poc va publicar un altre llibre que és molt pràctic, que es diu 100 qüestions sobre l'univers del Big Bang a la cerca de vida. Gràcies per venir, Jonathan.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
A veure, el Sol que ens escalfa arribarà a un punt que dirà prou, s'ha d'anar escalfant més. Què li passarà al Sol?
Sí, el Sol, com qualsevol estrella, té un procés d'envelliment. Llavors patirà un envelliment que farà que el Sol vagi agafant més mida de la que té, es anirà fent més gran, i per tant a la Terra ens tocarà escalfar-nos més. Sobre més o menys uns 1.000 milions d'anys...
Va.
En tenim temps.
Sí, aquesta nit no.
No, aquesta nit no i demà tampoc, però 1.000 milions d'anys els oceans s'evaporaran. Calculem que l'aigua líquida en superfície s'haurà evaporat i, per tant, la vida, almenys tal com l'entenem, ja serà impossible. Però el Sol seguirà creixent, no pararà aquí i llavors acabarà engolint-se a Mercuri, a Venus, a la Terra, que probablement desapareixeran dins de l'estrella i això ja passarà d'aquí uns 5.000 milions d'anys. Vull dir, tenim molt de temps per veure què fem amb aquesta humanitat i on ens traslladem abans que això no passi.
El nucli del Sol, deies 15 milions de graus. El Sol, en general, sense parlar del nucli, parlant del Sol en general, sabem la temperatura, també està mesurada?
Sí. La superfície del Sol, que de fet és la llum que rebem del Sol, penseu que ens ve de la superfície, perquè la llum es genera en l'interior, però va rebotant, i la llum que s'allibera, l'última llum que ens allibera, és la de la superfície, està a 5.500 graus, que ja són temperatures humanes, evidentment, calentetes, però...
Molt humanes.
Ens les podem, si més no ens les podem imaginar. Si més no ens les podem imaginar, no?
A cada rebot va perdent temperatura?
Sí,
és
correcte,
així, eh?
És així.
I llavors acaba sortint l'últim raig, que és el que la temperatura...
Correcte. Quan pensem en la llum, que diem, ala, que ràpida, no?, i que viatja molt ràpid, i és veritat, es creu que un fotó, que una partícula de llum que es genera dintre d'una estrella, com el Sol, pot trigar més de 10.000 anys en poder escapar cap a l'espai del propi Sol, degut a la densitat tan enorme de matèria que hi ha, els xocs continus. Com deies, Dani, a cada xoc perd temperatura, perd energia.
Però si ens mirem l'univers, hi ha estrelles més calentes que el Sol, no?
I tant, molt més, molt més. Per exemple, una estrella gegant, que les veiem aquestes nits d'estiu, les estem veient, Antares o Deneb, qui tingui un petit atlas del cel, són estrelles que es veuen fàcilment a ull nu. Són estrelles que estan molt més calentes que el Sol. Dèiem 15 milions de graus, una estrella gegant d'aquestes pot estar a 1.000 milions de graus en el seu interior, fent processos de fusió nuclear molt més complexes dels que fa el Sol.
Per tant, el Sol, diguem, seria del muntó, per entendre'n.
Correcte, i tenim sort.
No està que gaire, el Sol.
I tenim sort, perquè pensem que una estrella gegant, és pregunta trampa, jo a vegades als nens els dic, què penseu que viu més, una estrella gegant o una estrella petita? Dic, és pregunta trampa, i de seguida me l'enganxen, no? Una estella petita com el Sol viu 10.000 milions d'anys o més, temps de sobres com perquè hi puguin haver arbres, gats o persones. Una estrella gegant viu 60 milions d'anys, és impossible que en un planeta al voltant d'una estrella gegant hagi hagut temps perquè la vida evolucioni, almenys per formar coses tan xules com això, un arbre, un gat o una persona.
És curiós perquè quan t'escolto, i sempre escolto aquestes reflexions, parles de quantitats de 15 milions de graus, parles de quilòmetres i milions de quilòmetres, i al final te n'adones que tu estàs aquí de pas, que has vingut aquí a viure 80 anys amb molta sort, sí, i que al final acabaràs desapareixent entre el no-res i el no-res, no?, d'alguna manera. També t'ajuda una mica a situar-te on ets. Per si tens un atac d'ego algun dia, di, hòstia, tranquil, calma't i mira on ets, no?
Sí.
L'espai també t'ajuda.
Sí, l'astronomia és una enorme lliçó d'humilitat. Ja ho deia el Carl Sagan, no? Deia, no hi ha millor lliçó d'humilitat que l'astronomia. Et posa en el teu lloc i et dona molta perspectiva. També te'n fa donar compte de l'enorme fortuna que tens de ser viu. Perquè sí, la insignificància, sí, dius, no som res, no? Però al mateix temps, aquí estem parlant i tenim les nostres idees, els nostres projectes, les nostres famílies, no? I dius, tenim una enorme sort d'orbitar una estrella petita en un racó de l'univers que està bé, en una temperatura on hi ha aigua líquida, etc, etc, etc. Tenim un regal que es diu vida.
Si algú ens escolta des de Mercuri, cosa que és dubtosa, clar, Mercuri està més a la vora. Per tant, aquí els terràquis que estem rostint-nos ara amb el Sol, si pensem en Mercuri, la situació de Mercuri, per exemple, està més complicada, no?
Oh, és un infern, és un infern. Pensem que, a més, Mercuri té dues coses que encara el converteixen en més infern, a part que està molt a prop. Una és que sempre li ensenya la mateixa cara al Sol. Vol dir, aquesta cara pot arribar a estar a 400 graus de temperatura. Allà es fon tot. L'altra cara no hi toca mai el Sol, en la qual cosa pot estar a menys 180 graus permanentment. Amb la qual, fixeu-vos l'enorme diferència de contrast que hi ha entre la cara que és de dia sempre i la cara que sempre és de nit. Sí, és un infern tant per un costat com per l'altre.
Una oscil·lació tèrmica bastant important.
Increïble. I no té atmosfera, amb la qual cosa no té cap element que pugui difondre, que pugui, diríem, fer de... pugui aminorar aquestes diferències, no?, que són abismals.
Això passa a la Lluna, també?
Sí, també passa a la Lluna. L'única cosa que passa a la Lluna és que, a diferència de la creença popular, que a vegades es diu la cara fosca de la Lluna, no hi ha cara fosca. El Sol surt i es pon a qualsevol lloc de la Lluna. Es fa de dia, es fa de nit. El que sí que tenim és una cara visible o invisible des de la Terra. Sempre veiem la mateixa cara. Però allà on toca el Sol i on no toca, les diferències poden ser de centenars de graus. Tu a l'ombra pots estar-te congelant a menys 120 o 130 o 140 graus sota zero i et desplaces 20, 30, 40, 50 metres a la part on toca el Sol i et pots estar cremant textualment. Hem de tenir en compte que no hi havia atmosfera, no hi ha res que pugui transportar el calor, la temperatura d'un costat a l'altre. El que tindríem és el propi terra de la Lluna, que sí que intenta regular, però no és un element que reguli tan bé com la nostra atmosfera. Llavors pots passar de diferències de centenars de graus. Això també passa a les naus espacials que enviem, que normalment les fem girar, s'envien girant. Per què? Perquè si no, la cara que toqués el Sol a la nostra estrella assoliria centenars de graus de temperatura, mentre l'altra cara estaria a menys 200 graus de temperatura, la qual cosa no és gaire saludable, diríem, per un enginy.
Permafrost.
Hem començat parlant de calor, però en realitat també volem parlar de fred. Això ens porta a una altra pregunta clau. Si quan no hi ha sol la temperatura baixa, això vol dir que si no tenim cap estrella que escalfi, aleshores tindríem la temperatura pròpia de l'univers, la temperatura original?
No.
Això no és correcte?
No, afortunadament no. Perquè, dèiem, un planeta és com un mercat de calor. Hi ha coses que donen calor i hi ha coses que absorbeixen calor. Per exemple, la Terra rep calor del Sol, però no només. L'interior de la Terra està calent. Tenim nucli fèrric que està fos i produeix temperatura. Per tant, també hi ha un escalfament del propi planeta. El metabolisme viu, el metabolisme animal, vegetal, produeix calor. Els processos químics, molts processos químics, produeixen calor. Per altra banda, la Terra en perd, perquè també irradia calor a l'espai. Per tant, és un balanç, és com una equació on es va guanyant calor per unes fonts, se'n perd per l'altra. Si no tinguéssim el Sol, no estaríem aquí, estaríem congelats segur, però el planeta no estaria al zero absolut, tindria una certa temperatura, perquè el planeta produeix també calor.
Ara has parlat del zero absolut. El concepte de zero absolut, diguem, és la temperatura de l'univers sense cap tipus d'escalfor, diguem, la més baixa que hi ha a l'univers.
Us explico. És molt interessant, perquè al final, què és la temperatura? No? Ningú s'ho ha preguntat. És el que mateix un termòmetre. Però què és la temperatura? La temperatura no és res més que el moviment dels àtoms. Quan els àtoms es mouen molt, estan molt excitats, la temperatura la mesurem com a alta. Quan els àtoms teòricament estiguin quiets, això és el zero absolut, que són menys 273,15 graus centígrads, i és la mínima temperatura teòrica que hi pot haver a la natura, perquè és la on els àtoms no es mouen, estan quiets. Com que la temperatura és el moviment dels àtoms, per tant, no hi pot haver temperatura menor. És una temperatura teòrica, no s'ha aconseguit mai parar els àtoms totalment. I, de fet, l'univers no està en aquesta temperatura, s'hi apropa, està més o menys uns 3 graus per sobre d'aquesta temperatura. Estaríem parlant que l'univers de terme mig està a menys 270 graus.
Ja demana un bon aire condicionat per arribar a aquesta temperatura realment. Sí. I ara que parlaves del nucli de la Terra, que també, diguem, és líquid i està escalfat, això es va refredant també?
Sí, igual es va refredant. Sol, total, total. De fet, l'escalfor ve per la pressió que hi ha, perquè hi ha molta capa de terra que apreta, però sobretot per la desintegració d'elements radioactius que hi ha provinents de la formació del sistema solar fa 4.600 milions d'anys, que encara ara s'estan desintegrant i estan generant calor, a diferència del que passa en altres planetes més petits, que ja l'han perdut, com Mart. Mart, per exemple, el seu nucli s'ha refredat completament perquè és més petit, llavors hi ha hagut temps suficient com perquè aquests elements radioactius hagin desaparegut. A la Terra, afortunadament, no. Dic afortunadament perquè això és el que ens permet tenir, per exemple, que una brújula funcioni. Tenir camp magnètic, tenir una brújula, que tinguem una capa a la magnetosfera que ens protegeix de radiacions nocives que venen de l'espai, etc. Però sí, es va refredant, en principi sí.
Si hem de buscar planetes, al contrari de Mercuri, que siguin els més refrescants del sistema, on hauríem d'anar?
Per exemple, els planetes llunyans del Sol.
Com Plutó, més lluny, no?
Plutó estaria molt fred. Però també, com a cosa curiosa per la gent, dèiem, la temperatura més càlida no cal anar-nos molt lluny, l'hem generat aquí. Doncs la temperatura més baixa que hem enregistrat a l'espai s'ha enregistrat a la Lluna. No cal anar tampoc molt lluny.
No cal anar a Plutó.
No cal anar a Plutó. Més baixes que a Plutó, dins de cràters de la Lluna que estan al Pol Nord o al Pol Sud i cap al lloc on estan i la profunditat que tenen, la llum del Sol no hi arriba a tocar mai. De dia, els rajos del Sol no arriben a tocar. Allà s'han enregistrat menys 240 graus centígrads. Per tant, són temperatures baixíssimes, més que les que té Plutó de terme mig. Per tant, tornem a estar aquí a la vora de casa, 380.000 quilòmetres.
Val més estar suant al llit una mica que no
passar amb un cràter. Allà menys 240. Si és que ens queixem per vici, al final.
És el mar de la tranquil·litat.
Usant una pregunta absolutament fora d'òrbita i mai millor dit, eh? Ara mateix, l'ésser humà és capaç, o vaja, es carrega la Terra, decideix i té les prioritats, o vaja, té les condicions per anar a viure a Mart. Veus a l'ésser humà capaç de tornar-se a carregar a Mart precisament pel seu mal ús? Tu t'ho imagines, això?
A veure, som capaços de tot, jo penso que ho hem demostrat. Nosaltres veurem, vosaltres sou molt, molt, molt més joves que jo, per tant, vosaltres ho veureu, jo espero també poder-ho veure, l'home caminar per Mart, d'aquí unes dècades el veurem caminar per Mart. És indiscutible que algun dia l'home habitarà, posarà bases, l'home és un explorador nat i, per tant, explorarà l'espai i habitarà Mart. I sí, som capaços de carregar-nos-ho tot, ho hem demostrat. No sé si aprendrem, em temo que no, perquè a pesar dels milers d'anys que tenim d'història, sembla que cometem error rere error. Som capaços de carregar-nos a Mart i haver de buscar un tercer lloc on anar, sí, perfectament.
I el trobaríem? Creus que si es pot arribar a trobar?
Jo sempre dic, versió de la Terra, versió 2 de la Terra no n'hi ha, només hi ha versió 1. La Terra és aquesta. Portem 3.500 milions d'anys d'evolució. Els teus ossos, la teva musculatura, el teu cervell, els teus sentiments s'han creat aquí. Mai trobarem una versió 2. Trobarem llocs habitables, Mart l'habitarem i segurament trobarem alguns satèl·lits de Júpiter o de Saturn que algun dia habitarem i a lo millor algun dia serem capaços de viatjar interestel·larment a altres estrelles i habitar planetes similars a la Terra, però versió 2 a la Terra no n'hi haurà segur.
Joan Anton, ja per acabar, perquè el temps s'ha escolat de forma dramàtica i ràpida.
Això és la calor.
Això és la calor i el fet que tu passes bé, el temps passa volant. Si has de donar un consell a algú perquè passi una nit d'estiu càlida el millor possible, què li aconselles?
Home, aquesta me la poseu molt fàcil, és molt fàcil. Tornant de la festa major, que tornes content, amb amics, és estirar-se en una nit sense lluna, una nit clara, estàs fresquet, estirar-se, mirar al cel, tenim la Via Làctea perfectament a sobre, gaudir de les pampallugues de les estrelles pensant que són sols, que potser tenen planetes i que potser en aquell mateix moment hi ha algú allà dalt fent el mateix que estem fent nosaltres.
I amb quina cançó els acompanyaries?
Mira, una cançó de l'espai que m'encanta és l'Space Oddity del David Bowie.
Doncs amb això marxem. Gràcies, Joan Anton.
Gràcies a vosaltres.
Bona nit. In a tin can.